tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Molt bon dia, ben trobats des de Barcelona per tota Catalunya, rere COPE i a partir de la una migdia COPE Catalunya i Andorra. Dic bon dia per dir alguna cosa perquè la veritat és que la forta tempesta que ha caigut a Barcelona tot just avui al matí ha provocat algunes complicacions al transport públic, inundacions puntuals i també algun ensurt. Els bombers de Barcelona han rebut un total de 57 avisos fins a les 11 del matí relacionats amb aquesta pluja. En 21 d'aquests casos s'han activat algun tipus d'actuació, la majoria per baixos inundats. La veritat és que la ciutat de Barcelona, per moments, semblava que estaven passant, la nit, perquè estava totalment enfosquida. Aquesta potent tempesta ha deixat Barcelona el dia amb més pluja en gairebé que mig any, Atenció amb les dades. Avui, òbviament, aquest serà un dels temes dels quals ens parlarem avui a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, i ho farem amb un senyor que sap i molt de meteorologia, que és l'Alfred Rodríguez Picó, meteoròleg, i que ens dirà què està passant amb el temps, si això és normal, aquestes pedregades importants que estan caient, aquesta malaurada notícia de la qual en parlarem, òbviament, amb el Carles Lozada, cap d'informatius d'aquesta casa, de la mort d'aquesta nena de 20 mesos.
Què tal, Montse? Bon dia. Bon dia, per dir alguna cosa, la gent de l'Empordà. Doncs ha rebut de valent aquesta passada nit, sobretot a la zona de la Bisbal, Forallac, i també una mica del Pla de l'Estany, ja un més amunt de les comarques de Girona, però, com tu deies, malauradament lamentar la mort d'aquesta petitona de 20 mesos només, una nena que li va impactar el cap una d'aquestes pedres impressionants de calamarsa que va caure ahir.
10 centímetres,
Entre 10 i 11 centímetres, a la pobra criatura li va impactar el cap aquesta, una d'aquestes pedres, i lamentablement aquesta matinada no ha pogut superar les conseqüències d'aquest foc, d'aquest fort impacte, i ha mort a l'Hospital Josep Torreta de Girona.
Totes les nostres condolències a la família i molta precaució, perquè després hi portarem també a l'Alfred Rodríguez Picó, que podem fer nosaltres com a persones humanes, no? Perquè a vegades fem coses que no calen, ni aparcar cotxes on no calen, ni sortir al carrer quan no cal, el tema dels rayos i truenos, ja ens han ensenyat coses que no hem de fer. Doncs avui li preguntaré també a l'Alfred Rodríguez Picó, meteoròleg.
El que passa, Montse, que moltes d'aquestes tempestes que estan caient últimament són tempestes imprevistes. Ahir tarda, per exemple, a la Bisbal, ens comentaven aquest matí la gent que ha pogut parlar, els habitants de la Bisbal, els bisbalencs, que els va agafar, a molts d'ells, desprevinguts. El cel estava tot tapat, amenaçava pluja, però ningú s'esperava la pedregada i el tamany de les pedres que van caure. Vull dir que a vegades és imprevisible poder preveure aquest tipus de tempestes tan violentes i que cada cop són més sovint.
També li preguntarem a l'Alfred Rodríguez Picó si les previsions meteorològiques es poden fer en 24 hores o ara és hora-hora.
Hora-hora, pràcticament.
La cosa va canviant. Hora-hora, pràcticament.
Avui també és una jornada complicada, Molt dull a tot arreu,
He fet treball de camp i després de tanta pluja que ha caigut a Barcelona fins a les 11 del matí, he baixat i ara mateix està el terra sec. Totalment sec,
hi ha molta xafogó.
Sí, ningú diria que ha passat el que ha passat. Aquest serà un dels temes importants avui per començar el programa. I també parlarem d'una altra història totalment diferent. Ho donarà Javier Montero, que és el membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i el Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Consells per evitar o suavitzar la síndrome postvacacional. Els psicòlegs recomanen uns dies d'adaptació a les rutines al final de les vacances, no? No sigui allò de baixar de l'avió, com faig jo i l'Osada, i venir directament a treballar. Però, és una manera també d'aprofitar el temps. I no tothom té la mateixa...
Els adaptació, iguals, no? Procés d'adaptació.
Hi ha gent que ho fa més ràpid i d'altres que no. Això seran els dos temes que parlarem avui. Carles Lozada ens donarà la informació pura i dura del que està passant, i també en Joan Ballori, el company d'esports. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
No sé si he vingut amb moto, amb Zeppelin o...
No, he vingut amb l'Oliveros.
Amb l'Oliveros?
Sí, perquè com plovia i tal, i vivim més o menys a prop...
S'ha recollit.
Si vols et passo a buscar. Home, perfecte.
Això és un jefe,
Que fer més mal que no.
Que et sembla, que bé.
Molt bé, molt bé.
Quin detall, eh?
Sí. Bueno, doncs, no sé si la pluja afectarà o no, si hi ha entrenaments o no, del Barça o de l'Espanyol.
Del Barça a la tarda.
A la tarda.
I a més és a portes obertes.
Ah, mira.
O sigui, que poden anar els nens i tal a veure l'entrenament, veurem quin temps fa a la tarda.
Esperem, creurem els dits que la cosa continuï a bon temps. De totes maneres, la Fred Rodríguez Picó ens ho dirà d'aquí una estona. Senyor Lozada, comencem pel temps. Què ens espera les properes hores?
Doncs mira, acomiadem el mes d'agost amb un temps molt canviant. Serà una jornada de molts canvis al llarg de tot el dia. Tindrem estones de sol, com els que hi ha en molts punts de Catalunya, i en diversos moments d'aquesta jornada, doncs, les tempestes imprevistes poden venir acompanyades també de fenòmens violents, com els que es van viure ahir a la tarda a una part de l'Empordà, concretament a la Bisbal, on va caure amb força aquesta pedregada. Molta precaució, doncs. Protecció Civil té activats avisos d'intensitat de pluja, pluja forta i també ratxes de vent a qualsevol punt de Catalunya amb temperatures que estan una mica més frenades que dies anteriors. 29 graus ara mateix a Tarragona i Lleida, 24 a Girona, 23 a Barcelona i 21 a Andorra la Vella.
Abans dèiem, Lozada, les afectacions que hi ha hagut al transport públic. Com estan ara mateix?
Doncs mira, encara tenim retards entre 15 i 20 minuts, línies de Rodalies R1 i R4 a causa de la forta pluja que ha caigut aquest matí en diferents comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. I a la xarxa viària tenim cua a l'autopista Passeta Cerdanyola, direcció sud, i hi ha inundat un carril, també a causa de l'aigua que ha caigut avui, amb intensitat a primera hora d'aquest matí, i a l'autovia 2 a Pallesa hi ha un carril tallat, en aquest cas, per un vehicle averiat.
Molt bé, Carles. I ara la informació.
Doncs mira, el que comentàvem a l'inici del programa, no? La Bisbal d'Empordà avui és el nom propi, és la localitat protagonista, que recupera a poc de la forta pedregada que va caure i tarda menys d'un quart d'hora i que ha deixat, com t'explicava abans, una persona morta, una nena de 20 mesos que va rebre l'impacte d'una pedra al cap, li va provocar un traumatisme cranial del que no ha pogut recuperar-se a l'Hospital Trueta de Girona. Al marge d'aquesta víctima mortal, el balanç de ferits de diversa consideració, cap d'ells greus per sort, és de mig centenar, i és que l'inusual mida de les boles de calamarsa de fins a 10 i 11 centímetres de diàmetre va provocar també, a banda d'aquesta nena morta, doncs destrosses importants a cotxes, establiments i també molt mobiliari urbà. Aquest matí hi havia cues de les agències d'assegurances de la Bisbal per notificar els danys i també els desperfectes que va ocasionar la pedregada, que va caure amb molta força, com et deia, la Bisbal, però també es va fer notar, això sí, menys intensitat en d'altres poblacions del Baix Empordà o al Pla de l'Estany. Estarem aquest matí a la Bisbal per conèixer com han viscut, doncs, les últimes hores la gent, els bisbalencs, i també com està aquest matí la Bisbal d'Empordà. I arran de tot això, doncs, després de la forta pedregada d'ahir tarda, doncs, amb pedres que, segons diuen els meteoròlegs, és la més grossa en quant a tamany dels últims 20 anys a Catalunya, es preveu per avui una nova tongada de pluges. Protecció Civil té activada l'alerta per pluges intenses i, en aquest sentit, els bombers de la Generalitat han rebut aquest matí uns 60 avisos a causa de l'aigua que ha caigut amb molta força al Garraf, al Barcelonès, als Dos Vallès i també al Baix Llobregat. Protecció Civil recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions i també molt d'ull a les activitats de l'aire lliure, la gent que ha de fer entrenaments de futbol, per exemple, aquesta tarda, com deia el Joan Ballora. Cal evitar aparcar vehicles en rieres o punts subterranis inundables i no travessar mai rius o rieres en què baixin quantitats d'aigua.
Exactament.
I és molt atrevida.
Ara, amb això que dius del tema de les assegurances, superimportant, perquè a vegades hi ha assegurances que diuen el tema dels canvis climàtics i això, nosaltres...
Bé, hi ha sempre el consorci d'assegurances.
Ja, però també hi ha lletra petita.
El més important que sempre et diuen, fotografia dels danys que la pedregada t'ha fet en aquest cas, no? Sí, sí. Si el cotxe t'ha quedat malmès al sostre per l'impacte de les pedres, sí. O els vidres trencats, que hi ha cotxes amb vidres trencats a la Bisbal, doncs fotografia que ho puguis testimoniar amb una prova concloent davant de la teva companyia d'assegurances. Aviam si es fan càrrec dels desperfectes.
No.
Que tot dependrà de l'assegurança que tinguis, també. Ja.
Bueno, senyor Lozada, espero que no entrigui abans de la una, això vol dir que la cosa està tranquil·la,
sí,
però
esperem,
si passa qualsevol cosa ja sap.
Bueno, molta precaució el dia d'avui, que hi ha la previsió de pluges intenses, vents i alguna tempesta violenta que pot caure.
Gràcies, Carles.
Molt d'ull, adeu.
Que vagi molt bé. Joan Batllori, ens deies que avui portes obertes. Quin goig, no?, que la gent pugui veure els jugadors allà com entrenen, no?
Sí, ho fa de tant en tant al Barça i és una magnífica oportunitat perquè la gent que pugui anar allà a l'estadi Johan Cruyff, a la ciutat esportiva, vegi de prop els seus ídols. En aquest entrenament, en principi, jo crec que no hi serà Aubameyang. Queden dos dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i el Barça, bàsicament, estem ara pendents de que es faci aquesta operació que ha de portar Aubameyang al Chelsea. El que passa és que el mitjà britànic The Athletic ha avançat que Aubameyang té una lesió a la mandíbula, producte de,
de
l'assalt, del cop que va rebre durant l'assalt a la seva casa de Castelldefels, i que podria estar unes setmanes de baixa. Això podria complicar la seva sortida al Chelsea. De fet, l'Helena Condis va explicar ahir a la nit al Partidazo que l'operació s'estancava. També és veritat que els seus agents continuen a Londres per intentar reactivar aquesta operació. És molt important aquesta operació perquè el Barça pugui, en teoria, fer els fitxatges que vol fer pels laterals, ha de sortir Aubameyang. Si no surt Aubameyang, és possible que l'arribada dels laterals al Barça es compliqui també.
Jo crec que marxarà, eh?
Veurem.
No veig jo... Sé que ha tornat a casa seva.
Sí, sí, va tornar ahir a la tarda a casa.
I crec que de la por que tenen el cos, normal, per el que he sentit així bastant ben propera, que han agafat por, eh? I diuen que...
Normal, normal. No, no el que passa que a Anglaterra també passen coses, eh?
També,
hi ha molts futbolistes
de
la Premier que els hi ha passat coses...
Que no només a Espanya, és,
coses similars.
És obvi, molt bé.
En fi, que ja veurem com acaba aquesta pel·lícula, que aquestes situacions van donant girs constantment, però, en fi, estem a dos dies perquè, es tanqui el mercat de, fitxatges. Pendents d'això, a l'Espanyol, presentació a partir de 2:15 del porter Álvaro Fernández. També s'ha tancat a les últimes hores la sortida de Di Mata, que marxa cedit al NEC Nimega. I al marge del futbol, en tennis, tant Rafa Nadal com Alcaraz, com Garbiñe Muguruza, com Paula Badosa han passat ronda, han superat la primera ronda a l'obert dels Estats Units de tennis. I a la Vuelta Ciclista a Espanya avui tenim la 11a etapa, etapa plana, amb final al Cabo de Gata, que és un lloc que
xulo,
a tu t'agrada molt,
no? M'encanta.
Ahir a la crono, victòria per Evenepoel, que és més líder després de la victòria d'ahir de la General. Li treu 2 minuts 41 segons a Roglic i 3:03 sobre Enric Mas.
I les preguntes, les tres preguntes del dia?
Sí, la pregunta del dia serà finalment sobre Aubameyang. Li preguntem a la gent què preferiu, que s'acabi quedant o que acabi marxant. Sobre l'Espanyol preguntem sobre RDT, que és la patata calenta que té l'Espanyol entre les mans també. També preguntem què preferiu, que es quedi o que marxi, donada la situació. I al Girona sonen dos porters per reforçar la porteria del Girona i us preguntem a quin dels dos preferiu, si Agustín Rossi, que és un porter argentí, o si a Luca Zidane.
Molt bé, doncs, com li dic a l'Osada, qualsevol cosa, si de que l'una passa alguna cosa, Joan, micros oberts, i si no, a partir de l'una ens tornem a escoltar.
Gràcies, Montse.
Gràcies a tu, que vagi molt bé. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo le ha ido la lluvia a la doctora Torrejón? ¿Le ha caído algo encima?
Pues no. Yo estaba trabajando y a mí el chaparrón este no me ha caído encima, pero he hecho un pan pa' hoy y hambre para mañana.
Claro.
Tendría que estar lloviendo hasta diciembre.
Madre.
Pero también hay que decir que terminaríamos del agua hasta el cogote. Es decir,
desde luego.
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, tiene que llover.
Bueno, tiene que llover porque es importante que se llenen también los pantanos. Sí. El agua es súper importante. Como también es importante cuidar la salud. Y si hablamos de salud, hablamos de algo que mucha gente se pregunta. Dice, sí, sí, decís que es bueno perder kilos y tal, pero ¿qué se gana perdiendo peso, Carmen, doctora Torrejón?
Bueno, primero salud, que es lo que tú acabas de decir, ¿vale? Pero como siempre hablamos, dicen que los médicos somos agoreros, ¿no? La tensión, el azúcar, el colesterol, qué pesada esta mujer, ¿no? Siempre contando esas cosas. Vamos a hablar qué se puede ganar, que son pequeños detalles que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son muy importantes. Por ejemplo, me puedo secar mejor los dedos de los pies. Uno dice, qué chorrada, qué estúpido, ninguna. Nosotros tenemos grandes obesos con acúmulos importantísimos en la parte de la barriga que hacen que no se pueden abrochar bien los zapatos. Las mujeres que somos muy coquetas, ¿no? Pues a lo mejor si te tienes que abrochar una hebillita lo haces de lado porque hacia adelante no puedes. No te puedes cortar las uñas de los pies, no puedes secarte bien los dedos porque es una auténtica complicación, ¿vale? Entonces esto es algo que lo valoramos cuando ya lo volvemos a hacer, dice, jolín, es verdad que puedo, ¿no? Es una cosa. Segundo, puedo subir escaleras sin que me tengan que asistir con una bombona de oxígeno en el primer piso, ¿vale? Esto también nosotros lo vemos, porque los pacientes que vienen a vernos son, tienen muchos kilos, nosotros estamos en un principal, pero cuando suben, ¿sabes? Esa falta de aire, ¿no? Bueno, pues noto que estoy moviéndome, que estoy caminando, que estoy pudiendo subir una calle aquí en Barcelona pues con un poquito de pendiente y que lo hago bien, no me canso, ¿vale? Otra cosa que puedo recuperar, he abierto el armario y me acuerdo yo que cogí un pantalón, los señores, una falda, la señora, un pantalón, que yo siempre dije, mira, me gusta tanto que yo no lo voy a regalar por si un día, exacto, ¿vale? Y resulta que ese día llegó. Y eso me demuestra que he conseguido mi objetivo. Eso me demuestra que he ganado, evidentemente, en salud, pero que también estoy entrando en esa ropa que a mí siempre me ha gustado, pero en la que no podía entrar por la cuestión de peso, ¿de acuerdo? A nosotros muchísimas personas nos vienen y me dicen, mire, a mí me sabe muy mal que me manden a tallas especiales, ¿no? Porque tienen tal volumen, claro, y tal aumento de peso, que no se pueden vestir donde normalmente nos vestimos todos nosotros. Otra cosa, y diré alguna, ¿eh? No voy a decir tantas. Me he tirado al suelo con mi nieto o con mi nieta para jugar. Dice, antes si me tiraba, me acuerdo una señora graciosísima me decía, dice, antes me tiraba, pero necesitaba una grúa para que me levantara. Dice, claro, ahora me tiro a jugar con mis nietos y me levanto sin ningún tipo de dificultad. En definitiva, Montse, es recuperar calidad de vida. Es verdad que las enfermedades también las vamos a resolver o las vamos a mejorar, indiscutiblemente. Pero vamos a ganar en calidad de vida, que son esas tonterías que no lo son, porque nos hacen sentirnos muchísimo mejor, nos hacen recuperar independencia. Yo siempre digo que la pérdida de peso nos da autonomía, nos da independencia, y que conforme más años vamos cumpliendo, más conveniente es que sigamos manteniendo esa autonomía y esa independencia.
Está claro.
Y en los tiempos que corren, que son tiempos que dicen que vienen difíciles, y yo espero que sean menos difíciles de los que nos vienen diciendo, ahora es el mejor momento de decidir dónde pongo las pesetillas, dónde pongo los euros. Lo tengo que poner en el mejor sitio, lo tengo que poner no donde es más barato, sino donde la calidad-precio es más justa, donde voy a conseguir los mejores resultados y donde esos resultados se van a mantener a lo largo de los años.
Eso es.
Y eso somos nosotros, Montse.
El Centro Médico
de
Estética.
Y lo podemos demostrar.
Estar, ¿vale? Bien. Porque ya no es por estética y moda, es por salud. Que no hace falta que todo el mundo sea 90-60-90, que no. Es cuestión de salud, porque cada uno tiene una construcción ósea, cada uno tiene un cuerpo, cada cuerpo es un mundo, y por eso la primera visita totalmente gratuita e informativa es súper importante para que la doctora Torrejón, face to face, te hable, te mire, te comente, te pregunte y llegáis o no a un acuerdo. Doctora Torrejón, Muntaner 252 principal, 93-414-3631. Allí no os vais a mojar, al contrario, allí vais a perder peso, que es lo bueno. Gracias, doctora.
Un abrazo, Montse.
Que vaya molt bé, fins
després.
I nosaltres, aquí un moment, a les 12:37 minuts, parlarem del tema del dia, o d'aquests dies, d'aquests mesos. Què està passant amb el temps? Li preguntarem al meteoròleg Alfred Rodríguez Pico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal que le pilló el grano.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Avui, òbviament, molt pendents del temps. Bueno, des de primera hora del matí vam conèixer una notícia. La pedregada històrica d'ahir dimarts a la tarda a l'Empordà deixava un balanç tràgic. Va morir la nena de 20 mesos, ferida greu per la pedra caiguda a la Bisbal. Avui al dematí, aquest dimecres, ens hem aixecat també amb unes fortes pluges, pedregades. Jo no sé si tot això que està passant és normal o no. I per saber-ho ens posem en contacte amb una persona que sap molt del temps, que és el meteoròleg i director de Taico Meteorologia, l'Alfred Rodríguez Picó. Alfred, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mai s'havia parlat tant del temps com ara, no? Sobretot amb el tema del canvi climàtic i d'aquesta calor que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. Tot això que està passant, Alfred, és normal?
Mira, amb una frase es podrà més o menys entendre, tot i que és difícil a vegades resumir-ho en poques paraules, però hi ha un titular que sempre utilitzem des de fa alguns anys, especialment aquest any, perquè s'ha acordat de... doncs és notícia gairebé cada dia, els fenòmens extrems. I és que fenòmens extrems, fenòmens violents, sempre n'hem tingut. Sempre. Perquè som un clima mediterrani, hi ha aiguats, inundacions, pedregades... Però el que està passant els últims anys, i cada cop més, és que aquests fenòmens extrems són més violents i més freqüents. Aquesta és la diferència, i de la qual hem d'extreure la conclusió que això és fruit, indubtablement, del canvi climàtic, de l'escalfament del planeta. Els fenòmens extrems cada cop són més violents, més extrems i més freqüents.
Uh-huh. És a dir, que tindrem cada cop estius més calorosos, hiverns, no sé si més freds, però sí amb pluges més fortes, aiguats?
Mira, el que estem observant des de fa 10, 15, 20 anys, des de, sobretot des de la dècada dels 90, i cada cop amb més freqüències i amb més extrems, com estem dient, és que els vents de serra són més accentuats. És a dir, que podem passar d'un estiu amb calorades extremes, com ha passat aquest any, que hem superat, per cert, l'estiu excepcional del 2003, l'hem superat, aquest 2022, a tenir, no vol dir que hagi de passar, a tenir l'any que ve doncs, un estiu extremadament tempestuós, o amb fenòmens violents, és a dir, no tenen per què ser tots iguals. L'estiu que ve no ha de ser igual que aquest, ni molt menys. Però la tendència és que cada cop siguin més accentuades les onades de calor i també més freqüents. Mm-hmm. Però també els fenòmens violents lligats a precipitacions torrencials, a pedregades. Aquest any, per exemple, hem tingut aquestes situacions extremes de pedregades a llocs on habitualment no pedrega molt. L'estiu, les pedregades, malauradament, acostumen a ser les comarques de Lleida, interiors de Catalunya, i hem tingut grans pedregades doncs, al Vallès Oriental, al Maresme, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, i sobretot la del Baix Empordà, Gironès, d'ahir la tarda, excepcional per les seves dimensions.
Certament. Com es produeixen aquestes pedregades? Per què? I, a més, d'aquesta grandària, perquè estem parlant d'unes pedres immenses.
Sí, de 10 centímetres aproximadament, alguna fins i tot més, de 10 centímetres de diàmetre. És a dir, són tremendes. Això es necessiten cumulonimbus, és a dir, núvols de tempesta, normals i corrents, millor dit, més que núvols i corrents, de enormes dimensions. Ahir la vam veure créixer cap al Pla de l'Estany, en direcció al Gironès i sobretot Baix Empordà, i va agafar unes dimensions monstruoses. Creiem que va arribar cap als 16, 17, potser fins i tot 18 quilòmetres d'alçada. És a dir, tenim un núvol d'uns 15 o 16 quilòmetres de gruix, en què els corrents ascendents i descendents del vent són molt violents i provoquen la formació de pedregades. Clar, hem de tenir present que el núvol de tempesta, encara que sigui l'estiu i faci molta calor, a 6, 8, 10, 12 quilòmetres d'alçada les temperatures són sota zero i, per tant, les partícules que van pujant i baixant es van recobrint de gel fins que agafen grans dimensions i cauen. Ahir va ser una tempesta curiosament única, perquè a tot el Pirineu ahir va haver una treva, no va haver tempestes al Pirineu, però va formar aquesta. Per què? També un altre fet relacionat amb el canvi climàtic. Tenim molta energia acumulada. Ha fet un estiu extraordinàriament calorós. Tenim molta calor en superfície, tenim molta humitat i, per tant, gran aportació d'aliment, d'energia per a les tempestes.
Uh-huh. Arribarà un moment, no sé si nosaltres ho veurem, que allò de les quatre estacions de l'any ja deixarà de ser així?
El clima mediterrani no és com el clima, per exemple, de centre Europa, del nord d'Europa, del nord dels Estats Units, de Canadà, en què les quatre estacions estan molt ben diferenciades. Aquí mai les hem tingut molt diferenciades, perquè som un clima mediterrani. Però el que estem observant és que en el canvi climàtic, en l'esclafament del planeta, doncs aquestes estacions cada cop estan més sobreposades una sobre l'altra. És a dir, a vegades trobem onades de calor al mes d'octubre, fredurades, com ha passat aquest any, el mes d'abril, que va fer molt mal, les glaçades, és a dir, barreja de situacions meteorològiques en èpoques on no acostumen a passar. També el juny s'està mostrant cada cop més calorós, amb onades de calor extremes. Per tant, sí, s'està accentuant aquest fet que comentes. Mm-hmm.
Vivim en un país preparat o adaptat per a aquest canvi climàtic? Ho dic perquè veiem inundacions... Bueno, òbviament, zones que queden zones catastròfiques, declarades zones catastròfiques. Estem preparats, Alfred?
A veure, davant de fenòmens tan extrems, a vegades és difícil estar preparat. És a dir, tu no pots, una ciutat no està preparada per aguantar, no ho sé, 150 litres per metre quadrat en dues hores, com va passar el 2018 a la ciutat de Barcelona o a altres llocs.
Sí.
No està preparat per aguantar, imagina la pedregada ahir que arriba a caure a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs les destrosses haurien sigut immenses, ja ho han sigut en aquella zona. No estem preparats per això ni per vents d'esclafits, com va passar amb aquell derecho, que és un fenomen molt violent, que no té traducció, és una paraula anglesa, que sí. És la mateixa en espanyol o en català, derecho. Doncs que va afectar Sicília amb vents de més de 200 quilòmetres per hora. Ens podem preparar per fenòmens violents, però amb aquesta extremada violència és difícil estar preparats, però sí que hem d'estar previnguts i, lògicament, les infraestructures sí que han d'estar una miqueta preparades per fenòmens cada cop més violents. Però això no se soluciona fins que ens conscienciem tots. És allò que un no se'n recorda de Santa Bàrbara fins
exacte.
Que trona.
Exacte.
Fins que no tinguem un fenomen extrem que afecti a les infraestructures o la societat d'una forma molt impactant, no ens n'adonem del que està passant. Malauradament, a vegades pot això arribar a ser més llarg. No volem ser catastrofistes.
No, no.
Però també és que hem d'actuar. És a dir, no podem dir sí, hem d'actuar amb el canvi climàtic, però a l'hora de posar normatives i canviar hàbits, llavors diem, eps, no, això no, que jo estic acostumat a fer això i a mi que no en canviïn. No, ens ens hem de mullar tots una miqueta.
Avui ens hem llevat molts llocs, a molts indrets, amb aquestes pluges torrencials. Què ens espera les properes hores? Aprofito la benentesa que tinc, Alfred, perquè la gent vol saber què passarà les properes hores o fer previsions o prediccions meteorològiques. Hem d'anar amb compte amb això, perquè no sé si això pot canviar, clar, en minuts o en segons pot canviar la cosa. Es pot fer una previsió del que pot passar en, no sé, en 24 hores?
Sí. El que no pots matisar és exactament on descarregarà aquesta tempesta i quants litres cauran. Això és molt irregular. Hi ha tempestes aquests dies que en un lloc et cauen 50 litres i a 2 quilòmetres cau un litre. Això és molt difícil precisar, però sí que hem de dir que la situació d'inestabilitat continuarà. Demà tenim una treva, segurament, al matí i migdia, però a la tarda vespre pot haver algunes tempestes per Ponent, pel sud de Catalunya. Divendres sí que es torna a inestabilitzar de forma més genèrica, igual que dissabte, és a dir, els propers dies tindrem tempestes, no generals, perquè localment podran ser intenses, després tindrem una altra treva, però el que dèiem abans, tenim tanta energia, l'aigua del mar està tan calenta, que per poca inestabilitat que tinguem, es poden formar de grans tempestes, tot i que siguin locals i fer mal, com va passar ahir, que era una situació ahir de no massa inestabilitat, i es va formar aquell monstre
certament
a la zona del nord-est de Catalunya.
El que està clar, Alfred, és que plourà de ploure, perquè els embassaments estan quasi bé sota mínims, la pluja és molt necessària. Demanar que plogui bé és difícil, no? No hi ha ningú que li diguem, escolti'm, obri el cel però que plogui bé.
No, som un clima mediterrani i amb els que farem punt global ja hem dit que els fenòmens cada cop són més extrems, a l'aigua del mar tan calenta també es poden ser més violentes les tempestes. En aquest país ja sabem que no sap ploure, com deia en Raimon, però els fenòmens extrems poden comportar això, que la precipitació sigui molt irregular i molt intensa a alguns llocs. Per sort, les tempestes d'aquest estiu han fet que el Pirineu han fet que alguns embassaments comencin a aturar la baixada i fins i tot s'han recuperat una miqueta. Però hem de tenir present que moltes localitats de l'interior i prelitoral de Catalunya no s'abasteixen de l'aigua dels embassaments.
Cert.
S'abasteixen d'aqüífers i pous, i aquests estan secs. Per tant, convenen pluges generals. Ja va bé, ja que plogui el Pirineu pels embassaments, però hauria de ser de forma general. Ja vindran ja les pluges de tardor.
Ja vindran. Bueno, ara mateix, Protecció Civil ha penjat prealerta al Pla Inuncat, ha dit avís d'observació d'intensitat de pluja al Garraf i al Penedès, on ha superat ja els 20 litres metres quadrats en 30 minuts i les precipitacions podran afectar el Baix Llobregat, l'Anoia, el Vallès Occidental i el Barcelonès. Estarem molt pendents i sobretot també la part humana. Sisplau, no deixeu els cotxes on no s'han de deixar. Eviteu fer coses que no s'han de fer quan plou. Si cau trons o tormenta elèctrica, també prenem mesures, perquè a vegades anem una mica per lliure, amb això, Alfred.
Sí, amb els llamps no cal jugar. Ja hem tingut algun ensurt i per tant, és important doncs, tenir portes i finestres tancades perquè no facilitar la caiguda d'un llamp a l'interior d'un habitacle, tenir portes i finestres que no hi hagi corrents d'aire. Si teniu antena de televisió, desconnectar-lo i desconnecteu també l'ordinador, perquè si cau un llamp molt a prop o al mateix edifici, perdreu tot el disc dur. Per tant, unes precaucions mínimes i no voler filmar la tempesta a l'aire lliure quan hi ha molts llamps, perquè podem tenir un ensurt. No ens arrisquem massa, no?
Precaució. Com sempre, Alfred Rodríguez Picó, és un plaer parlar amb tu, meteoròleg i director de Taico Meteorologia. Et deixo perquè sé que tens molta feina, però t'agraeixo sempre que cada cop que la COPE et truca estàs allà per explicar-nos tan bé com saps fer-ho el que està passant. Gràcies, Alfred. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este sábado por la tarde estrenamos dos películas con un reparto estelar.
Deberíamos haber vendido entradas para esto.
La guerra de Hart.
Si te quedas, te condenarán.
Si me quedo, ellos tendrán una posibilidad.
Y Conspiración en la sombra.
¿Por qué me están vigilando?
Tarde de estrenos y estrella.
¿Cómo hacen en las películas americanas? Algo parecido. Para ser divertido.
El sábado en 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda,
ajá,
avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, porque puede entrar el marido y la mujer,
ajá,
o solo la mujer, o solo el marido, no tiene por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
tendría o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante 5 ¿sí? años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
Y esto, claro, supongo que en Área Jurídica Global valoráis caso por caso y podéis, claro, decir, por aquí vamos bien, por aquí...
Claro, las únicas personas, por ejemplo, requisitos, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, no tener una vivienda libre de cargas, porque si hay una vivienda libre de cargas, su señoría, lógico, te dice de vender el inmueble y pagar con eso las deudas. Si quieres meter tu casa, tienes que tener hipoteca y te mantenemos la vivienda con la hipoteca, siempre que la hipoteca esté en línea con el valor del inmueble. Si la vivienda vale 100.000 euros y tienes una hipoteca de 10.000, igualmente tendrás que vender la casa para cancelar el resto de deuda, aunque sea de 1.000.000 de euros.
De los casos que se os han presentado, ¿cuántos han salido?
100%. Es que estos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas personas que tienen que cobrar el paro han cobrado el paro en España? Todas.
Todas.
¿No? O sea, no hay exactamente igual. Todas. Eso es ley. Si cumple usted los requisitos, se consigue el 100%. Por lo único que no se podría conseguir, y en fin, no tenemos ningún caso negativo, es por falsificar documentación, que lógicamente sí, ni le decimos al cliente que lo haga y se revisa todo, o, claro, pues por falsificar, como digo, documentación, o porque la información que nos dan no es la correcta,
no es la correcta.
O mala fe, no colaborar con el mediador concursal cuando le pedimos información de lo que gasta, decir, no, me niego a dar información. Bueno, pues si hay mala fe y usted no colabora en la información que necesitamos,
claro,
no se le cancelarán las deudas, pero eso no ha pasado nunca. El cliente que viene se le informa bien de lo que tiene que hacer y todo el mundo viene de buena fe a cancelar sus deudas.
Pues ya lo sabéis, si os veis reflejados en el caso, en Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
Nosaltres arribem a la una, aquí a Herrera Cope, i d'aquí un moment, notícies i migdia Cope. Fins ara mateix.